Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés.
Amb el 70% en la segona unitat amb més de 1.000 articles, com l'oli d'oliva verge extra cosur origen d'un litre. Si en compres dos, la segona unitat surt per només 1,56 €.
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Aniversari d'Hipercor i supermercat al Corte Inglés. Tu guanyes.
Oferta vàlida a la península i a les Balears.
Fes un viatge d'aquells que queden a la retina per sempre més. Un viatge que recordaràs i explicaràs sempre. Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a conèixer les festes del Timkat a Etiòpia, la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, el Timkat a Etiòpia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Entrevista a Quim Torra a Ràdio Estel. Dilluns vinent, en directe, a la 1 del migdia, ens visita el president de la Generalitat en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i el 40 aniversari de Catalunya Cristiana. Conversarem amb Quim Torra juntament amb la periodista Carme Munté i el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Dilluns 28 d'octubre, en directe, a la 1 del migdia, el president Quim Torra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
3 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa, és l'edició 867 d'avui dissabte, 26 d'octubre. Una edició que arrenca ara mateix en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, que ens portarà, com sempre, parlant del món del submarinisme fins les 11 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts. Un programa d'avui en el que recordarem la figura de l'Eduard Ametlla, un dels mítics del submarinisme en el nostre país, i ho farem amb personalitats vinculades amb el sector del submarinisme, persones doncs, que han estat importants en la seva vida subaquàtica, que ens parlaran d'anècdotes realment impactants. Passarà per aquests micròfons el Quique Downer. En uns instants el saludem, una persona que va tenir una llarguíssima amistat amb l'Eduard Ametlla. També, per exemple, el Genís Dalmau, un dels instructors de submarinisme més coneguts de les Illes Medes, amb el qual l'Eduard va gaudir i disfrutar de molts indrets, moltes immersions. I també al llarg del programa parlarem amb el Josep Maria Castellví de la quasi de les darreres aventures que va tenir, aventures subaquàtiques, l'Eduard Ametlla, que va fer un interessant reportatge, el Josep Maria Castellví, amb la Carmen Portillo, de la cova de Sagleva, a Mallorca. L'Eduard va ser el protagonista d'aquest interessant reportatge, amb el que van passar moltes anècdotes que recordarem amb el Josep Maria. Bé, doncs aquests són alguns dels protagonistes que configuren aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix, com sempre, amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del José Matosas i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, som-hi, ens hi posem.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb vàries distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Totes les setmanes, a Tota Costa, amb Miquel Mercadal.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 0535 i a campingampolla.es.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suguet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
A tota costa.
Vinga, som-hi, doncs ens hi posem. Arrenca aquesta edició de Tota Costa. Avui una edició en la que passaran molts amics, persones molt importants a la vida de l'Eduard Ametlla, que, com sabeu, ens ha deixat recentment. Han estat molts les persones que han volgut participar d'una manera o altra. Realment, doncs, aquest és un programa que probablement no és significatiu. Hi haurà moltíssimes altres persones molt importants, també la vida de l'Eduard Ametlla, des d'un punt de vista subaquàtic, que no passaran per aquests micròfons. Però sí que és cert, doncs, que hem volgut posar sobre la taula diferents noms Persones que han viscut, que han... moltes aventures, moltes anècdotes, moltes, sobretot, tertúlies, xerrades, en els darrers anys amb l'Eduard Amella. Una d'aquestes persones és l'Enric Downer, Quique Downer, que realment coneixia molt en l'Eduard Amella, eh? Una amistat doncs, que es va fer, probablement, ara ens ho confirmarà el Quique, arrel d'aquesta comú afició, que és el submarinisme. Quique Downer, com estàs? Molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos també aquest matí de dissabte, recordar l'Eduard, aquest amic que ens ha deixat, i que jo no sé si et va unir aquesta amistat probablement amb aquesta passió de tots dos per al submarinisme.
Sí, naturalment, ens vam unir per això, però després, bueno, per al submarinisme, per la fotografia, per les expedicions, per amics comuns, i també alguna vegada havíem anat al tir olímpic a disparar, o sigui, havíem fet una mica de tot.
Uh-huh. Aquesta no la sabia, el tir olímpic no? A disparar,
Sí, sí, sí. Ell era molt aficionat, tenia pistoles i revòlvers, tenia a casa seva, uh-huh. I li agradava molt fer dianes.
Déu-n'hi-do.
El que no li agradava tant és que algú el guanyés. Però bueno, deixem el tema.
40 anys, més o menys, d'amistat vau tenir?
Sí, jo crec que el vaig conèixer l'any 78, em sembla.
78,
78, perquè després, el 79, vaig anar al Marroig, però vaig anar a veure ja uns amics seus, que ja me'ls havia presentat des d'aquí, o sigui que sí, que això és, sí. 78-79.
La dècada dels 70, que, home, també el submarinisme no era el que és actualment, no?
Però
naturalment no era com va iniciar el submarinisme l'Eduard Amella, no?
No, clar, ell va començar quan aquí doncs, no ho feia ningú.
Sí, sí.
Va començar de zero.
Mhm. Uh-huh. Una mica de conillet d'Índies va ser. L'Eduard una mica feia experiments, inclús feia experiments a la banyera de casa seva.
Sí, sí, els experiments els feia d'autoconillet d'Índies, perquè se'ls feia ell mateix, no?
Sí, sí.
Quan m'havia explicat que una vegada doncs, a casa seva provant-se un traje de neoprè d'aquells que no tenien forro de nylon ni per dintre ni per fora, i li va fer tal placatge que creia que es moria ofegat a dintre. Uh-huh. I va començar a cridar, va vindre la minyona i li va dir que fes un ganivet de la cuina que tallés allò.
O sigui... Déu-n'hi-do. Amb compte,
Sí, sí, sí.
Amb compte. A partir d'aquí, doncs, es van anar doncs, materialitzant aquestes aventures. Què és el que et sorprenia de l'Eduard, de fer una immersió amb l'Eduard Amella?
Bueno, l'Eduard, una cosa que sempre em va sorprendre, i pensa una cosa que jo el vaig veure per última vegada doncs, uns 10 dies abans de que morís. I era aquesta passió, una passió com si fos infantil, saps? Amb els ulls molt oberts, ostres, el que hi ha aquí, això hi ha, aquí hi ha alguna o no? I que això ho va conservar tota la vida. Uh-huh. Aquesta passió, no una passió allò... quadriculada, cartesiana... no, una passió d'aventura, no? De mentalitat absolutament oberta. Uh-huh. Encara que tingués més de 90 anys.
Un aventurer probablement també us unia això. Tu també rodes molt, has rodat
sí,
molt
sí,
per,
sí, sí,
per
sí.
El món, no?
I jo havia contactat amb ell directament des de llocs molt, molt perduts d'aquest planeta, no?
Uh-huh.
I sempre s'interessava, ostres, aquesta isla, i que has anat a fer allà, i com és això? I de vegades llocs que ni sabia que existien, també, no? Perquè aquest any que vaig passar una llarga temporada a la isla Robinson Crusoe, que és la Quinta Forca, no? I el mes de febrer proper torno. Però sempre pensava, ostres, si pogués anar... I clar, deia, si pogués anar algun dia, i t'ho deia amb 95 anys,
Sí, sí. Això no el parava, l'edat,
en cap moment.
El parava, no? El que crec que va ser la seva filla en el funeral, va dir, no? Que era una persona de 95 anys, però amb una passió de 25.
Clar, bueno, això
és... Unes ganes de viure, no?
Això és una de les últimes coses que vam estar comentant amb ell. Diu que hi ha gent que neix amb ells o que neixen joves,
sí, no? Sí.
El que neix jove és jove per tota la vida, i n'hi ha gent... Tu saps també perfectament que tenen 20 anys i et parlen com un iaio de 80. I al revés, n'hi ha gent doncs, com a la Mella, com Picasso, si vols, o com el meu besavi, que era pintor, escriptor, aventurer i també, i eren gens que, bueno, que tenia la mentalitat de jove per sempre.
Tu la vas a veure amb molta freqüència, a casa seva, havíeu mantingut doncs, tertúlies, xerrades,
sí,
converses...
Sí, jo anava a veure un parell de cops al mes, com podia.
La veritat és que la biblioteca de l'Eduard era tot un tresor, no?
Sí, sí, molts llibres, però... A veure, més que llibres de submarinisme i de mar, el que deia, molta novel·la històrica, li apassionava llegir, i els llibres els comprava amb l'idioma que fos, perquè si tu veies la seva biblioteca, doncs molts llibres doncs eren en anglès o en francès, però ell s'ho dominava i sempre deia que era un bon exercici pel cap llegir llibres en altres idiomes, no? I això estic totalment d'acord amb ell. I sempre sobre temes nous, sempre... I coses que la gent ja les donava per superades, ell no. Jo recordo una de les últimes converses va ser sobre els ordinadors de busseig, no? Que ja saps que ara tothom pues, porta que és l'últim algoritme que aquí que allà.
Sí.
I ell era molt partidari encara del descompressímetre que ells...
De la taula de descompressió, no?
No, del descompressímetre.
Ah, descompressió.
Compressímetres mecànics, diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
Els del Víctor de Santis, els SOS. El de Comete, deia, això... Ara la gent diu que això no és per fer viudes, però que no, que això segur que funcionava, que si no jo estaria mort. I vaig dir, i jo també, perquè porto més, no sé què vaig fer, 1.000 o 2.000 immersions amb descompressió mecànic, no? Però, clar, són coses que ja estan totalment passades. I sempre, però sempre tenia alguna idea, ostres, això es tindria que fer. I ja estàvem les últimes, i ho sabia, no? De fet, es trobava les últimes vegades que vaig estar amb ell, jo el veia cansat, no? Però cansat, un cansament físic, no? Però no del coco.
Se li va fer un homenatge recentment a l'Aquàrium de Barcelona, el Gorka Leclerc va fer realment doncs,
sí,
un documental molt, molt interessant de la seva vida, del seu recorregut subaquàtic. Que jo sempre dic que a l'Eduard Amella, tot i que ara darrerament se li va concedir doncs, la Creu de Sant Jordi, etcètera, etcètera, no? Però no se li fa fer la suficient justícia, no? De reconèixer-lo realment doncs, de tot el que va fer per aquest món del submarinisme.
Jo crec que no se li ha fet cap reconeixement. O sigui, i el muntatge que deies de l'Aquari, jo sé iniciativa del nostre comú amic Andrés Clarós,
sí.
I, vamos... Jo crec que el Clarós, i ajudant-li jo el que he pogut, hem fet més coses que les federacions o que ningú, no?
Doncs...
Per exemple, mira, una cosa que va ser emocionant i que l'altre dia ho comentava amb en Clarós, va ser el trobar una de les primeres càmeres, o potser la primera que havia fet servir ell, una càmera de cinema, no? Que la va trobar Clarós i vam organitzar un dinar a casa de l'Andrés, convidant l'Eduard Amella, perquè tornés a tindre a les mans una càmera doncs, que era dels anys 50. I el pas va emocionar. A més, vam obrir, vam treure la càmera que hi havia dintre la caixa estanca i funcionava. Ja.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí,
Déu-n'hi-do. Jo tinc les fotos d'aquell dia i el pas estava quasi plorant.
Aventures de l'Eduard Amella, que vivia doncs, aquesta passió doncs, que a tants llocs del món el va portar i sobretot doncs, que tants bons amics han anat doncs, passant per la vida de l'Eduard, molts d'ells doncs, vinculats amb aquest sector del submarinisme. Avui en parlarem amb diferents, amb el Josep Maria Castellví, parlarem amb el Genís Dalmau, també doncs, que un bon amic de l'Eduard Amella.
Sí,
des de...
tot un personatge també, ja l'has sentit.
Exactament, des de les Illes Medes. Que... Probablement les Illes Medes, per l'Eduard, va ser una mica el punt neuràlgic, no?
Sí,
on neix tot,
sí.
No?
Jo crec que sí. Jo crec que les Medes van ser per ell el seu punt de referència, no? Encara que amb aquells programes de televisió que havia fet sobre Nuestras Illes, el recordaràs?
Sí, sí, sí.
Amb aquells havia patejat totes les illes també d'Espanya. I jo, precisament, l'any que es va projectar a la televisió espanyola Nuestras Islas, que va ser l'estiu del 78, i jo després vaig parlar amb ell i vaig dir, mira, les úniques immersions que he pogut fer jo a l'estiu del 78 han sigut veient les teves pel·lícules, perquè el mes de juliol d'aquell any vaig tenir un accident amb moto que em vaig trencar la mandíbula, no? Llavors, per fer immersió, tenia bastant pelut. I jo sempre deia, mira, aquell any em va salvar les immersions, tu, no és perquè clar, el 78 ni vídeos ni tonteries, no?
En fi, doncs, l'Eduard Ametlla, una figura realment doncs,
una
impactant.
Una gran persona, i una gran persona que ha quedat, bueno, com sempre, perquè en aquest país és sempre el mateix, que les generacions joves no tenen ni punyetera idea de qui era.
Sí, sí. Doncs espero que... En fi, hi ha molta biografia, eh? Doncs,
sí, sí, però vull dir... jo vaig veure quan organitzàvem les jornades de buceo vintage a Tossa, per exemple, que ell naturalment venia allà i estava amb les vitraques i tota la història. Potser el coneixia més els de fora que els d'aquí.
Probablement. Sí, sí.
Però és el que passa.
Sí, sí, probablement. Espero doncs, que la història li faci pujar en l'esglaó que li corresponia en el nostre bon amic, l'Eduard Ametlla. Avui sí, repeteixo... Digue'm.
Algú més es farà, eh?
Espero que sí, espero que
sí. N'hi ha algú in mente por ahí.
Espero que sí, i aquest programa, doncs, sens dubte, estarà a la disposició...
Aquest programa està convidat, a primera fila.
De tot el que es pugui fer en aquesta referència de l'Eduard Ametlla. El Quique Dauna era estat el primer protagonista, n'hi haurà d'altres. Quique, t'agraïm molt que ens hagis acompanyat, i cuida't molt, i anem parlant.
Sí,
anem parlant. Ja home, et dic que et cuidis perquè et conec.
Coneixes també els senglars. No?
I conec els senglars, conec les teves motos, conec aquestes històries i...
I a vegades passa el que passa.
Passa el que passa. Cuida't molt. Vinga. Una abraçada, Quique. Gràcies.
Sí, una abraçada.
Adéu.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marró glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust. El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana esplèndid pel que fa al sol, amb sol durant tota la jornada, sense cap mena de núvol i només les boires de primeres hores a punts de les comarques de l'interior. Un sol que permet que les temperatures diurnes pugin, però en canvi nits cada vegada més llargues fan que la nit sigui freda i, per tant, a primeres hores del matí sigui necessària i ben necessària la roba d'abric. Ambient de molt avançada tardor a primera hora del matí, ambient, podríem dir, pràcticament d'estiu al centre del dia. Pel que fa a la situació marítima, cada vegada més tranquil·la després del fort temporal que hem tingut aquest... aquestes últimes jornades. Els vents a primeres hores del matí, tant avui dissabte com demà diumenge, ho faran de mar cap a terra, seran fluixos, però durant les hores centrals del dia s'imposaran les marinades. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, continua baixant i es troba situada ja al voltant dels 19 graus al llarg de tota la costa catalana.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Abril, 22 hores. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, que hay al Mirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas. Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre. És el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa.
Continua a tota costa, continuem amb més temes. Ara mateix ens ocupem d'un reportatge del nostre reportatge setmanal, que en aquest cas se'n situa a Múrcia. Parlem de la Cueva de la Virgen i del Pesci Anna Maria. És un reportatge de la Natàlia Pastor.
Molt a prop del municipi d'Àguilas, a Múrcia, es troba una de les immersions més interessants de la zona de la Costa Càlida. És la Cueva de la Virgen i el Pesci Anna Maria, dos paratges marins únics i que se'ns presenten en una sola immersió. Ens situem a la badia de Calabardina, amb un clima suau durant tot l'any i que converteix aquesta zona en una de les més privilegiades de la península, amb un mar quasi sempre serè. José Martínez és instructor del club de busseig La Almadrava i ens explica més a fons les particularitats d'aquesta immersió.
Lo que es la zona de la Cueva de la Virgen está aproximadamente a unos 5 minutos de navegación del puerto de Calabardina y llegamos a una zona boyada y ya directamente de la boya se baja una plataforma que está a 8 metros y se va bajando paulatinamente hasta los 12... digamos en diferentes plataformas, 12, 18, hasta la profundidad máxima que son 25 metros, que es donde se encuentra el pecio de la Ana María.
El nom de la Cueva de la Virgen es deu a una formació rocosa en forma de làpida amb la imatge de la Verge dels Pescadors i que es troba enfonsada prop de la cova. Aquesta immersió no resulta massa complicada. Es tracta d'una petita cavitat que recorre un camí en principi i final i que es troba a uns 15 metres de fondària.
A esos 15 metros se encuentra como una especie de entrada, como una especie de pórtico, y entonces lo que es la lápida de la Virgen, la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores, se encuentra a la izquierda y, bueno, entraría dentro de la cueva. No tiene excesivas dimensiones, tendrá unos 3 metros de ancho por 8 de largo y es una cueva que tiene entrada y salida, o sea, no se entra y se sale por el mismo sitio, sino que se entra por esta zona que te he dicho que parece como un pórtico y se sale como por una especie de chimenea hacia arriba.
Thank you. no només es pot gaudir d'aquesta cova. La immersió que des de tota costa proposem també inclou la visió del Pesci Anna Maria, un vaixell pesquer de fusta que es troba tot continuant l'immersió i ja a uns 25 metres de profunditat. La fauna que aquest lloc reuneix és extensíssima. Morenes, congris, crustacis, meros, dantons i també pops són només alguns exemples de la riquesa faunística de la zona. La iniciativa dels enfonsaments controlats de pessis ha afavorit molt la creació d'esculls naturals a la zona i molts animals s'hi troben al seu refugi. El centre de l'Almadrava defensa aquest tipus d'iniciativa.
Nosotros llevamos aproximadamente 8 años con ayuda de la Comunidad Autónoma de Murcia hundiendo pecios de pescadores que piden permiso de hundimiento y bueno, pues gracias a ello pues llevamos un total de 20 barcos hundidos, barcos de pesca, todos ellos de madera, y bueno, eso contribuye a que la regeneración de la zona de águilas que por donde nosotros trabajamos pues se haya visto bastante favorecida en este tiempo que llevamos haciendo este tipo de hundimiento.
Prop del Pesci, a més, s'hi troben altres pesquers enfonsats, com el Correo, que es poden visitar en la mateixa immersió i presenten característiques semblants a l'Anna Maria. Es tracta, en general, d'un recorregut fàcil, adient a tot tipus de públic amb uns coneixements mitjans de submarinisme. Tampoc és una immersió massa llarga, entre 45 i 50 minuts, depenent de la curiositat del submarinista.
Lo que es un fondo siempre continuo, no es un fondo que haya ningún tipo de alteración, ni ningún tipo, es un fondo constante, arenoso, parte arenoso y parte posidonia, así que no es una inversión complicada. Ya te digo, cualquier persona que tenga un nivel medio puede hacer sin ningún problema hacer este tipo de inversión.
Tampoc podem oblidar les possibilitats visuals que ofereix la zona als amants de la fotografia i filmació submarina. En definitiva, la Cueva de la Virgen i el Pesci Anna Maria és un petit espai encantador i que ens ofereix flora, fauna, pessis i coves en un mar climàtic immillorable, la costa càlida de Múrcia.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas. Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
A les 11 punt del matí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, en aquesta edició de Tota Costa, avui una edició en la que estan passant moltes veus, protagonistes, sobretot amics de l'Eduard Ametlla, que, repetim, recordem que ens va deixar fa uns dies amb 95 anys d'edat, 95 anys dedicats a la seva passió, que era el submarinisme, I han passat moltes persones i molts llocs, molts indrets, però probablement, ho dèiem, per cert, al llarg del programa, les Illes Medes, l'Estartit, han estat... Era com casa seva, no? Quan l'Eduard et parlava de les Illes Medes era vaig a bussejar a casa. Hi ha un amic d'aquest espai de ràdio, amic íntim també de l'Eduard Ametlla, doncs que va significar molt a la vida de l'Eduard des d'un punt de vista subaquàtic, de moltes aventures, molt recorreguts, segurament també moltes xerrades. Genís Dalmau, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per ser en aquest modest homenatge recordatori que li estem fent al nostre bon amic Eduard Ametlla. Per tu ha estat una pèrdua molt important, no?
Bé, l'Eduard va tenir una segona joventut amb nosaltres, amb molta gent jove que es havia iniciat amb el busseig, gent que venia aquí i deia, ostres, aquest senyor tan gran és Eduard Ametlla. Ah, Eduard Ametlla, jo havia llegit un llibre seu, havia vist una pel·lícula a la televisió, per tant, d'una altra generació d'escafandristes que es havia iniciat, doncs, veient el material d'imatges que havia fet ell o de llibres, i va tenir l'oportunitat de conèixer-los. L'Eduard també va interactuar amb tota aquesta gent d'altres generacions, ell era d'un esperit molt jove, molt afable, i bé, estava molt content, i venia a fer immersió doncs, molt sovint, quasi cada setmana, durant tota la temporada, durant molts anys, i bé, va deixar molts amics aquí a l'Estartit.
Probablement, ho dèiem amb el Quique Downer, que també ens acompanyem aquest matí de dissabte, i deia, el Quique coincidia no?, amb aquesta realitat, que les Illes Medes, tot i que l'Eduard va viatjar moltíssim i va conèixer moltíssims llocs des del punt de vista subaquàtic, però les Illes Medes per l'Eduard era casa seva, no? Era probablement el punt neuràlgic, allà on va néixer tot, no?
Sí, de fet, ell va ser un dels pioners de les Medes i en aquesta segona etapa que ell va tornar a venir amb molta freqüència a les Medes, doncs bé, va recordar bons moments, vells moments i una segona activitat. No hi ha edat per fer immersió i ell és el clar exemple, no? I ja us dic, doncs, de molta gent que el reconeixia, deia, ostres, aquest senyor qui és, no? Gent del país i gent de fora del país, vull dir, no?
Sí, sí.
Més gent d'aquí.
Home, sobtava que per la seva edat, fins fa molt poc, va estar... ell normalment crec que acostumava a venir els divendres, no?
Ell venia els divendres. Havia fet una segona etapa que venia inicialment, venia l'Eduard, venia amb el company, el senyor company, el senyor Casanova, que també eren gent que es havia iniciat amb el Cris a fer immersió, i bé, ells ho van deixar, de l'edat i tot això, l'Eduard doncs, va quedar aquí, doncs, que anava vinguent a fer immersió, i vaja, molt bé, ell estava molt content, i tenia una quaticitat, i en tot moment podia anar a fer immersió, vaja, amb qui fos. De fet, la gent li deia, ostres, puc venir amb vostè, senyor Ametlla, i tant, només faltaria, vull dir que...
Sí, sí, sí. Home, per ell, les immersions amb la seva filla, no? Nets...
filla, amb els nets, clar. Sí, sí.
Era una cosa, un privilegi, sempre ens ho deia, no? Diu, no saps el privilegi que és mirar enrere i veure la teva filla o el teu net, doncs, que va seguint doncs, aquesta comú afició, no?
I tant, i tant. Jo només tinc bons moments i vaig a converses molt agradables i d'explicar aventures i coses que li havien passat al llarg de la vida i dels inicis, no? La gent li volia preguntar, escolti, vostè com va començar amb tot això, perquè, és clar, el material, el no sé què, d'acord que ara tens de tot, el tratge, el no sé què, els mitjans, les embarcacions, els compressors, tot, no? No, la gent li preguntava molt, doncs, per el tema dels inicis, els llocs on havia estat i tot això, no? Els viatges que havia anat fent i comparant, però jo crec que de les Medes en guardo un molt bon record, vull dir, de les... D'acord que anava a molts de llocs, ara mira que vaig de viatge, molt bé, on t'aniràs, aquí, o l'última vegada que va estar a Cuba, després va tornar i va dir, sí, molt bé, els taurons i tot això, però escolta, aquí les Medes, els meros, els no sé què, tot, molt bé, sí, sí, va molt bé anar fora, però també tornar a casa, doncs, li agradava i per ell les Medes era casa seva.
I tant. Hi ha alguna... Ja per acabar, Genís, tu vas fer moltes immersions amb ell, segurament vau descobrir molts racons. Hi havia alguna immersió especialment interessant, especialment estimada per l'Eduard dintre del...
L'Eduard disfrutava amb tot tipus d'immersió que es feien a les Medes. Sí que potser doncs, la seva interacció amb els peixos, amb les zones on hi havia molt de peix, a la zona del Carall Bernat, del Tascó Gran, eren doncs, les zones doncs, que hi havia molta fauna, i ell sempre ho apreciava, això. Diu, escolta, que quan vam començar sí que ens iniciàvem, però peix com hi ha ara doncs, no hi havia en el seu moment, no? Perquè hi havia una activitat comercial molt lloable, doncs, com és la pesca professional i tot això. Clar, el fer immersió en una zona protegida, doncs és un luxe, no?, i les facilitats, i sobretot la zona on hi havia més peix més gran, no?, per interactuar amb els peixos, especialment amb els meros, que ell estava fascinat, no?, d'aquesta manera com s'aproximaven, no?
Bé, doncs avui el Genís Dalmau volíem també que hi fos present, probablement una de les persones doncs, que també coneixia també molt de prop l'Eduard Ametlla per aquest punt que els unia, que és l'Estartit, les Illes Medes. Avui seguirem parlant, parlarem també amb el Josep Maria Castellví, ho farem en uns instants, de les últimes aventures que va tenir serioses, impactants, la cova de Sagleda, a Mallorca. Amb el Josep Maria Castellví en parlarem també amb uns instants. Genís Dalmau, un plaer, com sempre. Gràcies molt per bé. Recordar l'Eduard amb nosaltres.
Guardem un bon record de l'Eduard.
Això segur.
Tots plegats.
Sempre. Ja. Una abraçada. Adeu, gràcies, bon Genís. Dia. Fins una altra.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El millor indret és el Mas de Sant Lleí, una finca privada amb vistes al cor del Vallès, especialitzada en banquets. Alta gastronomia i un impecable servei en un marc incomparable, amb salons de 50 a 600 persones. Més informació a www.masdesantlleí.com. Mas de Sant Lleí, un espai inoblidable per un dia inoblidable.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es.
A tota costa.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa fins les 11 en punt del matí. Avui un programa en el que estem recordant en el nostre bon amic i estimat Eduard Ametlla amb diferents personalitats del sector del submarinisme. Persones que han passat per la seva vida també, persones que han estat probablement molts d'ells amics de l'Eduard Ametlla. Quan feia submarinisme, ja directament jo crec que eres amic de l'Eduard Ametlla, no? Això és una realitat. Però sí que és cert que hi ha persones que han passat per la vida de l'Eduard que, segons ens ha explicat ell, ha estat una experiència particular, inoblidable, no? Una de les últimes, de les darreres, si no l'última, aventura de l'Eduard Ametlla va ser en el 2012, quan, per cert, va passar per aquests micròfons, també per explicar-nos-ho, va tenir l'oportunitat de, juntament amb el Josep Maria Castellví, personatge molt conegut del sector del busseig, del submarinisme, de l'espeleobusseig, va tenir l'oportunitat de, juntament amb el Josep Maria i altres persones de l'equip, doncs poder introduir-se en una de les coves més interessants de la illa de Mallorca. Ens ho va explicar l'Eduard aquí, vam tenir l'oportunitat de saber quines van ser les sensacions, però avui volem recuperar una mica doncs, aquestes sensacions precisament amb un dels protagonistes d'aquesta aventura. Josep Maria Castellví, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, molt
benvingut, bé. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. Enyorant l'Eduard, a més.
I tant que sí. Et transmeto que quan va venir als estudis, a la ràdio, l'Eduard Ametlla, em deia, no saps lo feliç que he estat fent aquesta immersió, no? No saps el que significa per mi haver pogut fer aquesta immersió, no? Imagino que això t'ho va traslladar també a tu, no?
Sí, sí, tant abans, bueno, realment la cosa va començar perquè li vam dedicar un capítol del Filó de l'Impossible a l'Eduard, de l'any 2011.
Sí.
I arrel d'això, bueno, el 2012, perdó, i arrel d'això va sortir la possibilitat, ens va demanar que li faria molta il·lusió de poder visitar les coves de Sagleda perquè ell considerava que no havia pogut estar mai als cenotes i que era el que més semblava als cenotes. I que li faria molta il·lusió, això, no? I, bueno, ens va posar el repte vam agafar-li el repte i vam contactar amb el grup nord de Mallorca, amb el Xisco Gràcia, que són realment els impulsors de totes aquestes exploracions fantàstiques que s'està fent allà, i a partir d'aquí, amb la Carmen Portilla, vam portar-lo fins allà. És que realment va ser així.
Sí.
Això sí, la il·lusió que tenia aquell home, tant abans com durant com després, en som molt conscients, eh? A més, ens ho va transmetre, i no que li ho transmetés, ja se li veia, ho transmetia ell personalment amb la seva expressió i amb la seva forma d'expressar-se, no?
Mm-hmm. Va dir aquella frase, quan es va acabar tot, sabe a poco, perquè a l'Eduard tot li sabia poc, eh? Volia que no s'acabés mai, no, això?
Sí. Tenia una vitalitat i unes ganes de... I sembla una ironia, no? Però unes ganes de viure, no? Però
sí.
I ell sempre deia que ell no pensava mai en el demà. Ell sempre deia que encara hi havia moltes coses per fer, no? Vull dir que no pensava en el demà, ja vindrà, ja farem coses, no? Vull dir, mai se preocupava pel demà.
L'Eduard Ametlla, que ens ha deixat amb 95 anys, estem en el 2019, per tant, estem parlant de fa relativament poc. Es va fer, es va materialitzar, clar, en el 2012, per tant, tenia 88, 89?
88, hagués fet 89, si no parlo de memòria, si no m'equivoco, però en fi, em sembla que 88. En aquell moment, evidentment, ja físicament estava tocat, perquè no ens enganyem, hi ha una realitat fisiològica, I especialment no prenent el mar, perquè prenent el mar pues, és relativament accessible. Anar amb un barc com una embarcació adequada, pues, una persona amb una certa merma física pot fer-ho. El gran problema de Sagleda, pel que no ho coneix, és l'accés i la sortida.
Sí, explica'ns aquesta cova, perquè no és una cova fàcil, eh? No és, per exemple, Espont d'en Gil, que per cert va descobrir l'Eduard, que té una certa doncs, facilitat no? de fer a Menorca. No? Aquí estem parlant de temes seriosos, no?
Sí, aquí és una cova d'espeleo puro i duro, espeleo busseig puro i duro. Sí que realment té un perfil com un cenote, és un enfonsament a terra, a l'interior, diguéssim, està a prop de Manacó, per situar-nos dins de lo que seria la illa, relativament a prop, i a partir d'allí cau un pou que deu fer uns 40-50 metres de caiguda, un cercle, vale, per entendre'ns, un forat molt gran, no?, amb uns 50-60 metres de perímetre, I a partir d'allí tot amb vegetació i has d'anar descendint pels laterals amb un caminet escabrós ple de pedres fins que arribes a lo que seria la zona de la Bauma, el forat, per dir-ho, on hi ha l'aigua, però tot allò no hi ha camí, és tot roca caiguda una damunt de l'altra fins que arribes a un lloc que pots accedir a l'aigua. No? Clar, tot això ja és complicat per una persona amb condicions físiques bones, pues, per una persona pues, que té afeblides les seves condicions, parlo de camp, sobretot,
sí.
Pues, lògicament era complicat, no? Però bueno, es va fer perquè allí la idea era pues, que entre tots, primer hi ha un camí d'accés, també, no és només arribar amb el cotxe allà mateix, sinó que hi ha un camí que has d'accedir, bueno, tot això implica pues, una sèrie de problemes d'accés, no? El van baixar entre dos, tres persones, una al davant i una altra al darrere, dos més als costats. Vull dir que ell va estar protegint en tot moment, fins que vam arribar a baix de tot, i la pujada encara va ser més complicada. Realment, el complicat va ser la pujada, perquè baixar tot baixa, però pujar, pues, tenia que anar fent parades, anant xerrant, va ser una cosa molt distesa, també, vull dir que ningú tenia pressa allí. I a l'aigua sí que és una exploració espeleològica pura i dura, i allí va haver una anècdota molt curiosa, perquè, clar, tot el món que hi havia allí, tota la gent que col·laborava amb allò del grup nord, tots eren espeleobussejadors més que confirmats i dels punteros, no? dels referents, no? I clar, la sorpresa és que l'Eduard, o la sorpresa, o el contrast era que l'Eduard anava amb el seu monobotella de 15 litros, el seu equip de recreatiu, totalment, i clar, contrastava molt, no? I clar, i el gran dubte va ser, entrem amb l'Eduard amb un equip de configuració recreativa, l'espeleobusseig ja saps tu que és molt...
Sí, és un equip...
Molt estricte, no?, exacte, amb aquestes coses, sí. Per seguretat. Però és que realment l'Eduard, ficar-li un equip en aquell moment d'ales o ficar-li un bivotella hauria estat molt més complicat.
En molts casos es dupliquen, per als amics que potser no ho saben, es dupliquen els elements, no?
Sempre s'entra en redundància, no? Que es diu, se porta doble equip de tot, s'intenta portar un bivotella, sí. Més que res per capacitat del gas, no?, o cada vegada més amb botelles, diguéssim, de configuracions laterals, dobles reguladors, bueno, llums, evidentment, i tot, no? I l'Eduard anava com trobaries un bussejador que va a les Illes Medes, el típic monobotella, la llanta repenjant d'un fil... Tot això, els espeleobussejadors al primer moment se van quedar parats, no? Quals que no el coneixien, no? Però, clar, el raonament va ser al final, escolta, va envoltat de tothom, anirem tot el rato seguint un fil guia, és un recorregut més que contrastat i conegut, no, evidentment no vam arribar ni molt menys al final de les galeries, vull dir que es va fer una de les galeries principals, vam estar molt rato dintre de l'aigua, perquè era molt poca profunditat, també, però contrastava, perquè les imatges, el que es va fer, les imatges que es van treure després, es va veure l'Eduard amb un equip de configuració molt bàsica, molt senzilla, envoltat de gent amb uns equips super sofisticats del busseig tècnic, no? Però és que era l'única forma que ell entrés allí, perquè l'Eduard amb un equip d'aquests tècnics en aquell moment, amb aquella edat i com estava ell, no s'hagués pogut moure a gust, no hagués estat a gust.
Naturalment. És complicat, no?, aquest element, i sobretot els elements de seguretat que per acabar aquesta immersió, doncs, en fi, sense cap ensurt, la veritat és que tot va anar perfectament i l'Eduard va quedar encantat amb aquesta cova de Sagleda, que una mica va substituint aquesta... A mi sempre em sabrà molt de greu, no?, no que l'Eduard no hagués tingut l'oportunitat de bussejar els que hem tingut l'oportunitat de fer els cenotes de Yucatán, per exemple, no? I quan et deia, però explica-m'ho, es feia complicat, no?, explicar una mica doncs, les immersions que es feien allà, però és una llàstima que l'Eduard no hagués pogut fer submarinisme allà, no?
No li va, per diverses circumstàncies no va coincidir que ell pogués anar amb... Mira que va voltar món, també, eh? Pues mira, no va coincidir
sí, sí.
Que...
I tant. Però, bueno. Però la Cova Sagrada va substituir una mica aquest element. Sempre ha estat una verdadera obsessió la de l'Eduard per ficar-se a coves submarines.
Sí,
eh?
No, era la seva passió, realment era la seva passió. Jo crec que l'Eduard va néixer pues, 60 anys massa aviat, en el bon sentit i amb tot el carinyo ho dic, perquè si hagués nascut anys més tard, pues, potser no hauria estat el pioner ja, no? Però realment hagués tingut l'accés a tota aquesta tecnologia que avui dia, i a tot aquest material que avui dia facilita molt més el que és la progressió en les coves, no? I el que és realment l'exploració científica i tècnica de les coves, eh? No només entrar i sortir de les coves, sinó explorar-les realment com correspon amb l'espeleobusseig, no?
I tant.
Et diria una anècdota que vam estar durant un temps amb l'Eduard buscant una caverna central de la cova gran de les Medes, i això és una anècdota que poca gent sap. L'Eduard estava convençut que hi havia una gran caverna que estava al mig de la cova gran de les Medes i que només calia trobar l'accés amb algun d'aquells forats que hi havia per dintre amb aquesta gran caverna que encara no s'hauria descobert.
Sí, sí.
I vam estar molt temps buscant-ho, jo. Bueno, amb el bon sentit, eh? Vull dir que, quan dic amb el bon sentit, vull dir que de quan en quan hi anàvem i ho miràvem, no? Amb ell, podem mirar per aquí? Mirem per aquí. Bueno, està bé, és una d'aquelles llegendes boniques que vam compartir amb l'Eduard, també.
I tant que sí. Bé, amics, doncs avui, al llarg del programa, doncs estan passant doncs, diferents veus, protagonistes de la vida subaquàtica de l'Eduard Ametlla, i volíem que xerrar amb el Josep Maria Castellví, perquè ens consta doncs, que va ser una de les últimes fites, objectius que l'Eduard es va posar i que realment doncs, va disfrutar moltíssim. Doncs tot una joia aquest capítol del Filo de lo Impossible, no, Josep Maria? Que tenim?
Sí, bueno, no, ojo, que lo de Sagleve no és del Filo de lo Impossible, eh? La gent se confon a vegades, perquè...
Però es va fer amb l'equip, no?
Sí, va ser amb la Carmen Portilla sí, i jo, Carmen... els dos del Filo. Va ser una producció totalment sobre la marxa, perquè no estava previst una pel·lícula, un documental d'allí.
Doncs
però
fer,
va ser estant
doncs
amb ell xerrant i anant-nos gravant, al final va sortir, Eduard, i si fem una història d'això? I va sortir la història.
Sí, sí.
Però no pel Filo, va ser totalment independent, això.
Doncs bé, un producte independent, en qualsevol cas, audiovisual, que representa, i és un document de molt valor, d'aquesta aventura de l'Eduard Ametlla. Doncs avui us ho hem volgut explicar amb un bon amic també de l'Eduard, Josep Maria Castellví. Gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho. I res, seguim parlant, eh? Seguim parlant.
Una abraçada a tots.
Una abraçada. Cuida't molt. Gràcies.
Adéu.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Pastisseria Pallarès. Més de 40 anys de tradició pastissera reconeguda amb diverses distincions. Prepara la festivitat de Tots Sants amb nosaltres. Panellets, castanyes, marron glacé... T'ho preparem tot amb bon gust i tota la cura dels bons artesans pastissers. Ens trobaràs a Urgell 169 i en Tensa 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès. La tradició amb bon gust.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa, que ha estat un plaer doncs, dedicant al nostre bon amic, que sempre recordarem, l'Eduard Ametlla. Una edició íntegra que crec que es mereixia. Nosaltres tanquem aquesta entrega de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que la programació en aquesta casa continua, només faltaria, amb una nova edició, nova entrega de Trotamundos, gastronomia, turisme, enologia. Canviem de registre en uns instants. Us hi esperem. Fins ara.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.